Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust.
Mishima, que ens parla de llegir, i avui, Núria, que l'entrevista del dia va precisament d'això, de llegir, de llibres.
Doncs sí, llegir li va salvar la vida i escriure li va donar un sentit. Aquesta és una de les frases que més bé defineix el nostre convidat d'avui. Va començar a escriure amb només 8 anys i als 12 va veure que la seva vocació era ser novel·lista. Des d'aleshores ha escrit més de 500 llibres en diferents gèneres literaris, però ha estat la literatura infantil i juvenil la que li ha portat més èxits. Amb una llarga i admirable trajectòria a l'esquena, ara ens sorprèn amb un nou llibre, La connexió maltesa, i una exposició que commemora els seus 50 anys creant històries. Així doncs, avui puja a La Caravana ni més ni menys que Jordi Sierra i Fabra.
Gràcies, Núria. Jordi Sierra, bona tarda.
Bona tarda.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit.
Ara ens deia la Núria que llegir li va salvar la vida i escriure li va donar un sentit.
Home, quan un neix a la postguerra espanyola, és tartamut, no podia parlar. En un món gris, encara quan jo vaig néixer encara hi havia cartilla de racionament. Aviam, de sobte descobreixes que el món que hi ha darrere les paraules escrites, les novel·les, no cal que siguin novel·les meravelloses, no novel·la, qualsevol, jo hi ha novel·les de tiros, de l'oest i de gàngsters i de coses, novel·les barates. És igual, llegia. I llegir troba les portes de tot. I un cop llegeixes, a sobre, si descobreixes que també pots explicar històries, tens la vida salvada.
Escolti, qualsevol diria que era tartamut vostè.
Pues no podia parlar de nen. De nen, sobretot em bloquejava. Hi ha el típic tartamut que repeteix, sí. però que va una mica... I és que no podia arrencar. Em quedava bloquejat i inclús no respirava. Havia de donar un copet a l'esquena perquè arrenqués. Llavors era dur, era bastant dur. Passa que a partir dels 6-7 anys em vaig pensar, aviam, és tartamut, vale? Ja sé que és idiota... I no se n'entera. O sigui, jo almenys sabia que era tartamut, i llavors vull dir, quan acceptes les coses com són i penses que, bueno, va, pues, què vols fer-hi? Pues, el més important és passar-t'ho bé amb tu mateix, lligar-te de tu mateix. I jo em vaig riure de mi mateix. O sigui, la meva obra és molt sèria. El que escric és molt sèrio, però jo mai m'he pres en sèrio a mi mateix. Em miro al mirall i em foto riure. O sigui, llavors el tartamut aquell va començar a explicar xistes, a explicar històries, i a mica en mica, quan te n'enrius, li treus als altres, els que se n'enriuen de tu, el poder de fer-te mal, perquè els desarmes. I amb 3 o 4 anys vaig començar a parlar, com parlo ara, i vaig arribar a tenir un programa de ràdio, que ja va ser la guinda. O sigui, el tartamut tenia un programa de ràdio.
La màgia de la ràdio, eh?
Sí, m'encanta.
Ara ho deia la Núria també, que sobretot la seva reconeguda obra literària, i ara en parlarem de tot plegat, és coneguda per l'obra de literatura infantil i juvenil. Els infants, els joves de casa nostra, llegeixen prou?
Sí, aviam, hi ha dues coses. Primera, ho vull aclarir. Amb 50 anys de vida literària, i passar per moltes etapes. Al començament era un rockero que feia llibres de música. Després vaig ser un autor de thrillers, perquè vaig guanyar el Premi Ateneo de Sevilla i coses d'aquestes. Després he acabat sent un autor referencial del món infantil i juvenil. Potser d'aquí 10 anys seré jo una altra cosa. Però sí, evidentment, avui en dia, ja fa molts anys que a Espanya i Amèrica Llatina sóc un autor de referència. Les escoles posen els meus llibres com a llibre de lectura obligada, pobres nanos. Llavors, bé, em trobo que sempre hi ha hagut aquesta polèmica amb si els nens llegeixen prou. Mai llegiran prou. Mai. Perquè jo llegia un llibre al dia. i ara te'n deixen un al mes, o si els hi mana el profe tres al trimestre, tres en mig any, mai es pot, i més per obligació.
Això li anava a preguntar, eh? És dolent o és contraproduent en sentit que el que llegeixin els joves sigui perquè els hi manen des de classe?
És horrible, perquè jo faig novel·les perquè s'ho passin bé, no perquè els hi passin exàmens, els hi posin preguntes i els puntuin, i els suspenguin perquè no saben perquè vaig titular un llibre de tal forma o d'una altra. És horrible. A mi m'odia molta gent, molts nanos. No fa massa hi havia un xaval d'internet que deia: ja està bé, he viscut a tres comunitats espanyoles, a tres llocs diferents, i en els tres col·les on vaig anar, Sierra i Fabra. Què passa, que aquest tio està enxufat o què? Llavors, clar, jo em tinc aquest pobre nano que li deia: has llegit aquest llibre? Una altra vegada, el Sierra i Fabra. Em deuen odiar. Però hi ha un altre vessant. Sempre hi ha el yin i el yang, i la cara i la creu. Aviam, nen, quan estàs malalt, oi que vols curar-te? Oi que et vas al metge que et pot una indicció, que et fa mal la indicció, però et cura? Però, xato, si no et lleixes, estàs idiota perdut. Ets tonto del cul, ho sento molt. I l'única medicina que hi ha...
I això és curable.
La medicina que hi ha és que... Perquè tard o d'hora, si lleixes, descobriràs el llibre que et canviarà la vida.
Senyor Sierra, més de 500 llibres a les seves esquenes. Clar, si jo li pregunto com s'aconsegueix això, segurament em dirà escrivint.
Treballant.
Més enllà d'això...
No, molta imaginació, facilitat per escriure. Aviam, quan un té un don, no pot dir: ah, tinc un don, que bé, fantàstic. Corro més que ningú, seré campió olímpic. No, t'has d'entrenar per arribar a la final olímpica i intentar guanyar. I amb això passa igual. Vull dir, a mi, jo no tinc cap estudi, no tinc cap carrera. Com he fet escriptor? A base de llegir i a base d'escriure. D'aprendre a escrivir en picar en pedra. Llavors, des que vaig publicar el primer llibre, fa 50 anys ara, per això se celebra el del Palau Robert, doncs he picat molta pedra. Però és que m'agrada escriure. No escric, mai he pensat en els diners, ni en ser famós. Odio la fama. Jo era famós quan era crític musical, perquè em fotografiaven amb el Freddie Mercury o amb Leonard Cohen i gent d'aquesta. I ja vaig passar per aquesta etapa. I no és agradable que et reconeguin pel carrer. Demanen: no, és un cunyàs. La gent es pensa que la fama és divertida i l'èxit és fantàstic. No. L'èxit és que et llegeixin i puguis anar pel carrer sense que ningú... Home, va, si la gent es gira, es volta, mira, tal i qual. I si vaig al Palau Robert, la gent sap qui sóc i comença a demanar autògrafos. Això està molt bé.
Suposo que més d'una vegada sí que s'ha trobat, estant pel carrer o en una terrassa d'algun bar prenent alguna cosa, algú pel seu costat llegint un llibre seu.
Sí, això em passa molt, és molt divertit. Quan vas a l'últim cop, anava amb un avi, davant tenia una noia i un llibre, jo, que sempre m'agrada fer broma, tot sèrio, li agafo de les mans i em va dir: què fa? Li agafo de les mans, l'obro, trec el bol i dic: com te llames? Perquè anava a Madrid. Com te llames? Per què? Dic: perquè l'he fet jo, caramba, que no veig no veig ni foto. Ai, ai, ai! I llavors fan pipí les calces i ai, ai, quina alegria, quina alegria. Però primer sí. I a vegades... Però la gent és molt respectuosa. Estic en un restaurant i a vegades sí, noto gent que dona un cop de colze a l'altre. Mira, aquí hi ha el Sierra i Fabra. Bueno, però mira, jo me'n puc anar a una illa deserta, que vaig molt a illes a pensar, sense televisió, ni internet, ni res, i me'n puc anar sense que vagi cap paparazzi al cul fent-me fotos.
Per això li anava a preguntar, senyor Sierra, que suposo que la vida d'escriptor té molt de socialitzar amb el lector, no? Ara ens ho explicava, quan es troba amb els lectors, però també té algun toc de solitud, no?
No, un toc no, és tot solitud. És tot solitud, 100%, eh? Tot és solitud. Quan penso, tinc que estar sol. Quan faig un guió d'un llibre, estic sol. I quan escric el llibre, també estic sol. I a vegades me'n vaig, com a dir, a llocs recòndits del món, encara per estar més sol i aïllat de tot. Socialitzo, sí, amb les firmes de llibres, a les presentacions, però és menys. Jo sempre hi he envejat molt els músics, perquè, coi, el músic puja en un escenari, agafa una guitarra, comença a tocar, i la gent aplaudeix el que fa. Però quan jo faig un llibre, entre que el penso, l'escric i es publica, entre que l'escric i es publica passa un any o dos. I quan es publica, no sé qui el llegeix. Em diuen: oh, s'està venent bé. Vale, qui el compra? Llavors, al cap de 2 anys més em trobo algú que l'ha llegit. Ja fa 5 anys que l'he escrit. Llavors, clar, és un procés molt lent. Això sí, és maco quan la gent, ara que ets al Palau Robert, que tothom que va em reconeix, i em diuen que, bueno, que la sèrie Miquel Mascall els agrada molt, que la nova sèrie Mac d'Aventura, que ha sortit el tercer llibre, també els agrada molt. Bueno, això és maco, però és molt solitari.
Ara de seguida parlarem amb vostè de la connexió amb el incertesa, aquest darrer llibre dins la col·lecció Univers Noir, de l'exposició que hi ha al Palau, que hi ha al Palau Robert. Abans deixi'm preguntar-li, clar, 500 llibres, més de 500 llibres, 537 em deia, de moment.
Publicats ara mateix, a dia d'avui, 540.
540.
I escrits quasi 600.
Quantes hores té el dia de Jordi Sierra? Perquè, és clar.
No.
Per escriure tantíssim...
La gent es pensa que dormo 3 hores. No, dormo 9 hores al dia. 9 hores al dia dormo. Si no dormís 9 hores al dia, no podria escriure. I això sí, sóc ràpid. Escrivint sóc molt ràpid. Quan em fico a escriure, tinc el guió preparat, tinc tota la història feta amb esquema, ho tinc tot dintre el meu cap, escric de una manera molt ràpida, a més, no corregeixo, quan acabo un llibre no me'l llegeixo, ja sé d'història, no sé com acaba, no fa falta llegir-me'l.
Fa auto-spoiler,
no? No faig correccions, no toco res. Per tant, aquesta rapidesa també em va bé per crear. Però encara em sobra temps. Encara puc anar al futbol i estar amb les meves netes i agafar avions.
O venir a la ràdio.
No em passo el dia allí totes les 24 hores escrivint. Quan escric. A l'hivern escric 7 o 8 hores al dia. Quan faig una novel·la? I a l'estiu 5 hores al dia. Quan faig una novel·la, si no, no.
Em deia 540 llibres publicats, 600 d'escrits, i encara li han quedat llibres amb un calaix o no?
Sí. Sí? Porto aquí sempre a la butxaca una USB amb tots els llibres que no he publicat mai, els inèdits. Així, si la meva casa es crema avui, amb tot el que tinc a la butxaca podré viure un temps.
Li agradaria arribar als 1.000 o no?
Els 1.000 llibres? Home, això voldria dir passar dels 100 anys. I sí, o sigui, si estic... És que tot depèn, si estàs sa, si tens el cap llúcid. Claro, avui en dia, amb 75 anys, escric molt millor que els 50. I els 50 escrivia molt millor que els 30. Això vol dir que els 90, si tinc el cap bé, escriuré molt millor que ara. Tot depèn d'això, de la salut que tinguis. Ganes, no crec que me'n faltin mai. Idees, tampoc. Però, clar, si et ve un ictus, si estàs en una cadira de rodes, si tens un braç encarcarat... No sé, hi ha molts impediments que et poden fer ralentitzar la teva alegria de vida escrivint.
Entre la llarga llista de llibres de Jordi Sierra i Fabra, que ha escrit, hi trobem títols de gran èxit, com Campos de Freses, amb un total de 101 edicions, El asesinato del profesor de matemàtiques, amb un total de 62 edicions, Kafka i la muñeca viajera, 61 edicions, Llamando a las puertas del cielo, amb 27, o La piel de la memoria, amb 53 edicions. Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, sempre he sigut bastant formigueta d'apuntar les coses que em passen. I els meus 100 llibres més venuts sumen 2.500 edicions. Que dit així, és una bestiesa. És una bestiesa.
Podria quedar-se amb un sol llibre dels que s'ha escrit?
No, és com dir a la vida només has tingut una cosa que t'hagi agradat. No, la vida condeix i l'aprofites.
I pregunto diferent, s'estima tots els seus llibres com a propis fills?
Sí, sí. O sigui, no hi ha cap llibre que m'hagi penedit. Avui en dia diuen, bueno, però aquest llibre de fa 30 anys el faries avui en dia? No, avui en dia no el faria. Però fa 30 anys, quan el vaig fer per algun motiu, i el vaig disfrutar igualment. O sigui, quan fas un fill i l'has parit, no li pots canviar el sexe o dir, hòstia, m'ha sortit lleig, li canvio la cara. No pots, és el teu fill, ja l'has parit, i l'has parit tal com està. Per tant, el llibre és com un fill, té vida pròpia, un cop està fet, ja deixa de ser teu, passa de ser de la gent, i la gent la que diu si és guapo, és lleig, si és alt o és baix, o si és blanc o és negre.
Ho dèiem abans, Jordi Sierra i Fabra ha publicat un nou llibre, La connexió maltesa, dins la col·lecció d'Univers Noir. Es tracta del tercer títol de la sèrie de Magda Ventura, que alhora clou el primer arc de les aventures de la periodista que protagonitza els relats. Jordi, ja era hora que una dona fos protagonista d'un llibre i, a més, de novel·la negra.
Bé, i aquí hi ha, aquí hi ha per parlar. Quan vaig començar la sèrie Miquel Mascarell, ara fa 15 anys, l'any que ve escriu el 14, i ara escriuré el número 15, vull dir el de l'any 24, l'escriuré ara. Clar, és un senyor, ex-policia, els llibres passen als anys 40-50, i el meu fill em deia sempre, papa, fes alguna cosa actual, cony, que ja n'estic fart de la postguerra espanyola. I vaig dir, bueno, pues el pròxim serà dona, per contrastar l'home, actuals, i en lloc d'un policia, una periodista, totalment així. I vaig començar el primer, la conspiració del Coltan, el segon, La conjura d'Herat, i el tercer, que és aquest. I llavors m'he trobat inclús amb gent que m'ha dit, Escolti'm, si té que fer llibres policials amb dones, seré de llegir-lo.
Sí?
Sí, o sigui, hi ha un masclisme encara. La novel·la policiaca ha de ser d'homes, i d'homes divorciats, borratxos, alcohòlics, drogadictes... I els meus personatges són personatges...
Una mica Montalbán, eh? Sí. Ara em sonava una mica tot això Montalbán.
Jo feia llibres de gent normal i corrent, de gent que té problemes, que viu, que té una dona i uns fills. No, o sigui, no faig coses complicades. Estem a Espanya i faig llibres que passen aquí. La Magda és una tia, la Magda Ventura, que té 42 anys, periodista, liberal, independent, que se'n va al llit amb qui vol, vull dir que és una cosa... Però toco temes bastant punyents. Aquest tercer llibre, La connexió amb Maltesa, en el Palau Robert... Precisament està el guió del llibre. Uh-huh. El vaig fer de l'1 al 18 d'abril de l'any 21, en 18 dies, escriure'l. El guió em va portar 5 dies, però vaig estar potser mig any investigant el tema del tràfic d'armes. Em vaig llegir com 200 cables de la Wikileaks amb ucranià, amb rus, evidentment traduïm-nos, uh-huh. perquè el tràfic d'armes és una cosa increïble. I la gent no sap... Mira, fa 2 anys van agafar un barco a Creta, carregat d'explosius, que anava, o no se sap si anava cap al Txad o cap a Sudan, els rebeldes d'allà, i venia de Barcelona. Venia a Barcelona carregat d'armes. Vull dir, Espanya és un dels llocs on es reciclen més armes d'arreu del món per vendre's. La gent compra armes, els clandestins, a pes. Compren 1.000 quilos de pistoles. I d'aquests 1.000 quilos de pistoles, de cada 3 en fan una. I les venen. Per tant, tota aquesta cosa, aquesta investigació, el llibre és trepidant per això, perquè tot el que explico és veritat. I és un llibre del que n'estic molt content perquè m'ha dut molta feina i tanca una primera trilogia de la Magda Ventura. El quart llibre, La constante picasiana, sí, que surt d'aquí un any, també està fet ja.
Per tant, no és el darrer de Magda Ventura,
no, no. Dicen que tanca...
Ja ha parlat tu de Magda Ventura?
Depèn dels editors, sempre. És com el Miquel Mascarell. Fa anys vaig començar una sèrie que es deia d'un policia dels anys 60, que es deia Hilari Soler. En vaig fer 4, i l'editorial em va dir no en facis més perquè no es venen tant com volíem, i per tant la gent em diu, oh, Hilari Soler, és que no depèn de tu. Si un editor no vol seguir la col·lecció, o sigui, a vegades no és l'autor. Jo puc seguir fent llibres fins que em mori, del Miquel Mascarell o la Magda Ventura. Però depèn de l'editorial, sempre que digui fes-ne una altra.
Ara em parlava de La connexió amb Maltesa i em deia, és un llibre dur amb aquestes grans trames de tràfic d'armes que ha estudiat, que ha investigat, no? És el llibre més dur de Magda Ventura?
Jo diria que potser més dur bueno, aquí descobreix qui va matar el seu promès fa 13 anys, però el segon potser sigui el més dur, perquè és quan hi havia soldats espanyols a la base d'Herat, Afganistan, hi ha el tema del tràfic de drogues, hi ha un atemptat taliban que a la Magda Ventura li volen mig estómac i quasi es mora. És una soldat que havia en aquell transport en aquella època que perd una cama, i anys després aquesta soldat mata un exmilitar d'aquella època. Potser el més dur sigui aquest, però bueno, el tercer hi ha molts assassinats, el primer hi ha molts assassinats, el de la conjura, el del Coltan, i aquest tercer, més que res, la gent es pot sorprendre per tot el que explico, que és veritat.
Ho dèiem, Jordi Sierra i Fabra, que no para de sorprendre. Aquests dies van de presentar el seu nou llibre, Aquesta connexió maltesa, també es troba al Palau Robert, amb l'exposició Jordi Sierra i Fabra, 50 anys creant històries. Com s'ha gestat una exposició com aquesta?
Bé, fa 3 anys el grup Enderrock em van dar el Premi Enderrock Estrella per la meva contribució a la història de la música. Ara, uh-huh. ara es descobreix que fa 50 anys jo vaig ser, 52, un dels pioners en aquest país del periodisme musical.
Sí.
Vaig ser cofundador del musical, de Popular 1, de Extra Top Magazine i Super Pop. I vaig dirigir Disco Express, que era l'única revista setmanal d'aquella època, que durant 4 o 5 anys era l'única. I jo vaig crear un nou periodisme musical a base de grans reportatges, de molta extensió, cosa que abans no es feia. I ara això es reivindica. El meu llibre, Història del poder del rock català, resulta que és el primer llibre que es va emplear la paraula rock català per definir el moviment que hi havia aquí. I tot això, que durant 50 anys ha sigut silenciat, doncs ara Enderrock ho ha reivindicat. I abans, l'any passat, el 21, parlant amb Enderrock, el Lluís Andrau, li vaig dir, hosti, l'any que ve farà 50 anys el primer llibre meu. I em va dir, això es té que celebrar. I aquesta exposició al Palau Robert l'ha promogut Enderrock. O sigui, no, evidentment ho ha fet la Generalitat i hi ha molta gent involucrada, però els promotors van ser de rock. O sigui, per part de la música és ara que s'ha reconegut. I la festa de presentació va ser molt maca perquè tothom va dir que reivindicava a un senyor que ha estat tota la vida, 50 anys, escrivint, i que menys mal que encara no estic mort i se m'ha pogut fer això en vida.
Per tant, què hi trobarem en una exposició com aquesta?
Té quatre grans àrees. Tota la infància, jo amb 8 anys ja feia dibuixos, dibuixava molt bé. A més, com que li ficava la data a tot, hi ha la prova de que això ho feia amb 8 anys. I dibuixava, no feia palotes, copiava, evidentment, el Capitán Trueno, tot això, però copiava perfectament. Hi ha històries de llibretes meves, les meves primeres novel·les fetes amb 9 i 10 anys de 100 pàgines, la meva primera novel·la de 500 pàgines, tot això està allà exposat al Palau Robert. Després hi ha l'àrea de música, que és molt àmplia, amb totes les revistes, portades de revistes que he col·laborat, llibres de música, el Trivial Rock que vaig fer fa 30 anys, el meu primer tocadiscos, o sigui, coses així històriques. La tercera àrea és l'àrea creativa, com treballo, el mètode Sierra i Fabra, ja la meva primera màquina d'escriure exposada, el meu primer ordinador...
Era Olivetti o no?
Sí, la primera Olivetti que em van comprar a terminis i la Undergood amb la que vaig aprendre a escriure. Hi ha un mapa de tot el món, amb llocs de tot el món on he creat llibres, arreu del món, i després hi ha una altra part on estic jo llegint-me una carta a mi mateix de quan tenia 15 anys, i diversos vídeos de les fundacions Sierra i Fabra, perquè, clar, les fundacions Sierra i Fabra també són bastant importants a Barcelona i a Medellín, a Colòmbia.
Com es deia en Jordi, l'exposició es va inaugurar el passat 13 de setembre i és una producció del Palau Robert comissariada, ja ho direm bé, per Hortència Galí i Jordi Bianchotto a partir d'un projecte del grup Underrock i commemora aquest 50è aniversari de la publicació del seu primer llibre, aquella història de la música pop 1962-1972. Per tant, no és una exposició només pels amants dels llibres.
No, és una exposició que reivindica la figura d'un senyor que ha fet moltes coses. I totes les que ha fet han tingut certa transcendència, perquè la meva part musical va ser transcendent, la meva part d'escriure per nanos està sent encara transcendent, les fundacions han ajudat amb mils de nanos, sobretot a Colòmbia, a sortir de les FARC o del narcotràfic. Pensa que a Colòmbia tenim programes d'assistència a presons d'adults, a presons de nens, perquè hi ha presons amb nens sense delictes a sang, a refugis de nenes maltractades, a refugis de sense sostres, a refugis d'exdrogadictes. O sigui, tenim... No, fem molt... La gent aquí no ho sap, clar, jo tampoc vaig per aquí tot el dia dient el que faig. Però ara, amb aquesta exposició, la gent descobreix coses de mi que no sabien, sobretot el tema de les fundacions i tot això. La gent coneix el Sierra i Fabra de rockero de fa 50 anys, o la gent jove descobreix el Sierra i Fabra que fa llibres per nanos però que no sabien que havia escrit de música, i molta gent no sabia ni siquiera que tenia dues fundacions per ajudar la gent jove. Per tant, jo penso que el maco és això, que la gent descobreix a un personatge que ha fet moltes coses durant 50 anys. I cada vegada que hi vaig aquests dies, aquest dematí he estat, sempre hi ha 15 o 20 persones i sempre hi ha algú que diu és ell, i ja s'ha acabat el bròquil. Tots són autògrafs, fotos amb la gent em dona les gràcies. Ahir, l'altre dia, una senyora plorant, abraçada, dient-me que no em mori mai perquè els meus llibres l'ajuden a viure. Bueno, és molt maco aquest contacte.
Jordi Sierra i Fabra, escriptor, rockero, i li agrada molt el pop. Ja fa 50 anys de la publicació, ara ho dèiem, d'aquell primer llibre, Història de la música pop 1962-1972. Com recorda quan es va publicar aquell primer llibre?
Bueno, imagina't, el còmic de la meva vida, que ha publicat ara Norma Còmics, explico justament la meva vida, infància i adolescència, fins que vaig arribar a publicar aquell primer llibre. I el còmic es diu El llarg i tortuós camí, perquè va ser molt llarg, molt difícil, lluitant contra tot el món, el nen tartamut, el nen pobre, el nen que vivia en una dictadura, amb un pare que li prohibia escriure, amb una escola repressora que li deien que era un inútil. Hòstima, va ser llarg i tortuós. I llavors recordo, quan l'estava escrivint, a més el llibre va sortir, jo estava casat, estava esperant el meu primer fill, i la meva dona em va dir un dia, amb tot el que saps de música, allò de fer una novel·la, perquè no fas un llibre de música. Mm. I vaig dir, vale, i vaig fer història de la música.
I dit i fet, eh?
Sí, sí. Claro, com que estàvem embarassats i després havíem de parir, havíem d'estar a casa 2 mesos, pues vaig tenir temps els caps de setmana d'anar fent-te'l. I ho recordo, bé, en aquella època tenia un soci, que després va ser locutor de ràdio, Mateu Fortuny, va morir l'any passat, i li vaig dir, busca un editor, perquè vull que el llibre surti a menys del que val un long play. Un long play valia 300 pessetes, 300. I jo pensava, si un xaval té que dubtar entre un long play i el meu llibre, comprarà el long play. Així que vaig dir, vull que el llibre valgui 275 pessetes. I, o sigui, i va costar trobar un editor, i al final vam trobar un editor que va dir, vale, claro, és un llibre enorme, gruixudíssim, era un totxo. I en aquella època encara feien els llibres de lletra per lletra, amb linotípia, no fotis. Per tant, la lluita va ser aconseguir això. I com aconseguir, volia que es publiqués a l'octubre, el 5 d'octubre, per commemorar els 10 anys del primer disc dels Beatles, però va ser impossible. Va sortir el 17 de novembre del 72. I el dia abans vaig anar, uns dies abans, vaig anar a l'editorial plovent, diluviant. Però anava a buscar el meu primer llibre. Quan van ficar les mans, jo, és que emocionadíssim. I el dia de presentar el Corte Inglés, firmant llibres, l'anècdota va ser que estàvem firmant llibres, per la tarda n'havia vengut uns 300, i va arribar el permís de censura. Mm. Perquè la gent no sap que en aquest país hi havia censura en aquella època.
Sí, tant que n'hi havia.
Censura. I llavors van dir, que ha passat censura. I n'havien vengut 300, imagina't. I em va quedar molt tranquil. Però recordo, va ser un dia molt maco, músics que van vindre l'altre dia a la inauguració, com el Pere Gené del Gonestar, estaven el dia que vaig presentar el primer llibre. Tinc una foto amb el Pere Gené, 50 anys després encara estem tots aquí. Vull dir que coses maques. Va ser el primer fill literari.
Per acabar, Jordi, deixa'm preguntar-te, ja que ara estàvem escoltant el Favil amb aquest Forever Young, i ja que vas escriure aquest primer llibre, la història de la música pop 1962-1972, quin moment viu el rock i el pop?
Bé, aviam, avui en dia em diuen molts editors que la paraula rock ja els nanos la veuen com a cosa de, no dels pares, no, dels avis. Ja la paraula rock la tenen com un anatema. Jo penso que encara vivim a l'era rock, l'era, no del rock and roll, no, l'era rock, l'era que va fer un trencament. Avui en dia la música que hi ha, reconec que no m'agrada, no la sento, repetitiva, és no sento res amb ella, però ara ve Coldplay i omple 4 estadis olímpics 200.000 persones. I si vinguessin a tocar iaios o el que vulguis, ICDC o Pink Floyd, omplirien estadis igualment. Per tant...
Obres d'esperit estic bé i l'omple, eh?
Per això, també, clar. Per tant, jo penso que és com tot. Estem coexistint amb totes les coses que hi ha avui en dia i seguirem coexistint durant un temps. Com serà la música d'aquí 10 o 15 o 20 anys? No en tinc ni idea. Ara, el que hi ha ara, evidentment, ja no ho sento com una cosa que m'impacti, que em frapi, que em faci sentir alguna cosa. Però bé, és la música d'avui en dia.
Començàvem, Jordi, parlant aquesta conversa parlant d'això i vull acabar parlant d'això perquè m'ha cridat molt l'atenció. Mira, m'he apuntat jo aquí un nom, que és Quim Monzó. Quan tu ens explicaves lo de la tartamudesa, jo pensava... Sempre he pensat que Quim Monzó no seria Quim Monzó sense el síndrome de Tourette. Jordi Fabra, Jordi Sierra i Fabra, no seria Jordi Sierra i Fabra si no hagués estat tartamut?
No, jo crec que sí. La tartamudesa va ser una cosa més. Però no em va... Aviam, quan tinc 8 anys... tinc el meu accident a través d'una porta de vidre, quasi perdo el braç esquerre, quasi perdo el nas, que se'm va caure sencer, i estic en un hospital tot embenat i no puc llegir. A l'hospital li dic a la meva mare, mama, porta'm paper llàpid i un cartró, i em vaig ficar a dibuixar. Però un dia, en lloc de dibuixar, vaig escriure un llibre de 3 pàgines, la meva primera novel·la. I aquell nen tartamut descobreix que escrivint no tartamudeja. Cuidado, això és una revelació. Quan escrivia, la meva mà anava a 100 per hora en el paper. I recordo que dir-li al meu pare, papa, vull ser escriptor. Per primera vegada li vaig dir al meu pare a l'hospital, vull ser escriptor, perquè vaig descobrir que escrivint no tartamudejava. Però no penso que sigui essencial haver sigut tartamut. Tampoc ho era l'època o el ser pobres. Senzillament és que era un nen que li agradava llegir i que d'això va passar a escriure. Tot el que més són acicates que m'han anat ajudant. El sofrir bullying a l'escola, que el meu pare em prohibís escriure, equits, digue-li equits. Jo vaig néixer per escriure, és evident, i és el que he fet tota la meva vida i el que seguiré fent.
Jordi Sierra i Fabra va néixer per escriure, llegiu els seus llibres que valen molt la pena, La connexió amb Altesa, que ja el teniu a les llibreries, i podeu anar a veure aquesta exposició que ja està des del 13 de setembre al Palau Robert, i així també descobrireu, com deia ell, un altre Jordi Sierra. Jordi, moltíssimes gràcies.
Us espero fins al 30 d'octubre al Palau Robert.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Dos quarts i mig de 5 de la tarda, continues escoltant la caravana Ràdio Estel, però com cada dimarts baixem les revolucions i posem punt mort per aturar-nos i escoltar una nova història a la parada solidària, Nina.
Doncs sí, Joan, avui hem fet parada per escoltar a les persones implicades que es connecten per ajudar a cobrir les necessitats socials del seu entorn més proper. Així es descriuen des de la Fundació Barcelona Actua, una entitat no lucrativa que va néixer el 2011 com a resposta a la gran crisi econòmica que va sacsejar tot l'Estat. De fet, avui podrem conèixer totes les seves tasques i accions, que en són moltes i de molt diverses, però des del seu web anuncien que tenen la voluntat de causar un impacte transformador en tota la ciutadania. No només en les persones en la situació de vulnerabilitat, sinó també en les persones voluntàries.
Laia Serrano, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc un amic que no parla i mira els ulls fixament. Em diu que m'està esperant i no li importa la gent. Tinc un amic que no escolta i fa veure que no hi sent. I somriu amb la mirada del seu únic present. Tinc un amic que no plora perquè no en sap o no vol. El seu món és un misteri, només hi habita el sol. Encara que no parlis, tots sumem.
Laia Serrano, que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel en aquesta caravana, és la fundadora i directora general de Barcelona Actua. Laia, com descriuries la Fundació Barcelona Actua?
Doncs la Barcelona Actua som una fundació que intentem, com comentava la Nina, generar impacte transformador en col·lectius vulnerables a través de la mobilització de la ciutadania. Aquest és una mica aquest segon punt, no? que jo sempre dic que si nosaltres, a través de la Fundació, aconseguíssim erradicar tota la vulnerabilitat que hi ha a la ciutat de Barcelona, amb una única persona, nosaltres no estaríem satisfets. O sigui, que el que volem és realment fer-ho amb la implicació i el compromís de la ciutadania en general.
Per
no?
tant, crear xarxa, entenc, eh?
Exacte. Aquest és l'element clau, no? És a dir, que al final posar-ho fàcil perquè tot aquell que es vulgui implicar d'alguna manera socialment amb el seu entorn més proper ho pugui fer d'una manera molt fàcil, molt àgil, no?, i molt propera.
Com s'aconsegueix crear xarxa a una ciutat com Barcelona?
Doncs, això ha sigut bastanta feina des de l'inici. El que sí que teníem clar és que el punt de trobada havia de ser virtual. És a dir, que sí que teníem clar que hi havia d'haver una plataforma que unís, no?, que creés comunitat virtualment, però després tan clar teníem això com que hi havia d'haver una traslació al món presencial, no? És a dir, que després hi havien d'haver aquestes trobades presencials perquè si no, doncs no... Llavors, treballar molt des de... Això, anar generant moltes activitats, molts programes que enganxin a diversitat de gent. Després, anar creant programes que, doncs, jo sempre dic que amb els diferents programes que anem creant no només pensem en quin col·lectiu estem ajudant, no?, i quina necessitat estem cobrint, sinó també a quin perfil de voluntari estem mobilitzant, no? Llavors, això també fa que sigui molt més fàcil anar augmentant la nostra xarxa, no?
Ara de seguida pregunto per quines activitats teniu actualment en marxa abans, però hi ajuda a crear aquesta xarxa tot el teixit associatiu que tenim a Catalunya?
Sí, i tant. De fet, nosaltres treballem amb moltes altres entitats, no? És a dir, que aquesta és la màgia, no? És a dir, que el poder treballar, el poder sumar, no? I és molt important. Nosaltres, a més, amb altres entitats treballem des de que doncs, ells ens deriven usuaris a nosaltres a ells, també voluntaris, no? És a dir, que és molt, molt important treballar amb xarxa, perquè, a més, hi ha moltes entitats que també estan treballant des de molt la proximitat del barri, no? Llavors, és molt important doncs, poder fer camí amb elles, no? Nosaltres que treballem més a nivell global en tot Barcelona, no?
Ara sí, quines activitats teniu en marxa?
Doncs bé, nosaltres tenim 7 programes diferents i que arriben a diferents col·lectius, no? Treballem amb persones immigrants, no? Treballem amb col·lectius de persones sense llar, treballem amb el col·lectiu de les famílies, dones sobretot, amb els seus fills, no? I també treballem amb el col·lectiu dels joves, no? I per cada una d'aquests col·lectius tenim doncs, diferents programes, no? I una mica m'agrada dir també que l'eix vertebrador de tots aquests programes sempre és el voluntari, no? Això que dèiem, no? És a dir, que en tots ells, doncs, hi haurà algun voluntari, no?, implicant-se, no?, o alguns, de fet, alguns centenars de voluntaris implicant-se en cada un dels programes, no? Llavors, per exemple, doncs, ara, dintre de l'àmbit de les persones migrades, nosaltres tenim, doncs, tenim les Backstations, que són centres d'acollida, no?, on hi tenim a joves immigrants, la majoria extutelats, no?, que es van trobar en situació de carrer i que nosaltres els traiem, i a través de la formació i la socialització els ajudem, diguem, els hi donem una oportunitat, no? Després també tenim el programa Landing, no?, que és un programa també amb persones immigrants, que aquests els ajudem, són persones que arriben a casa nostra recent arribades i els ajudem en el seu aterratge a la nostra ciutat, no? Després també dintre d'aquest l'àmbit aquest de persones migrades, les famílies d'acollida, no?, que també doncs, és un programa molt maco, no?, a través del qual doncs, potenciem l'acollida de joves en famílies. Tenim el programa de les beques UBAC, que és un meravellós programa que el que fem és potenciar les sensor social a través de l'educació vacant a joves instituts de màxima complexitat perquè puguin accedir a la universitat. Tenim també el programa de la Llar del Raval, que treballem amb persones sense llar al barri del Raval, un programa també molt, molt maco. Tenim el programa de les famílies del món, aquí treballem sobretot amb dones, no?, i els seus fills, no?, amb també un meravellós programa. I després el de Migrants Up, que aquest és un molt recent, no?, a través del qual el que volem fer és ajudar a persones migrants amb talent, és a dir, que han tingut tingut estudis superiors als seus països d'origen, però que arriben aquí i es troben amb la, diguem, amb la realitat, que és que es veuen abocats a treballar amb feines de valor afegit, no? Amb això que ens perdem com a societat, no? I nosaltres és un programa que just hem iniciat ara, no? I que el que fem és vacar en aquestes persones que ja identifiquem prèviament, no? I llavors els acompanyem amb un mentor, els ajudem també a que, doncs, a que puguin triar quina és aquella carrera o aquells estudis que complementaran els seus en origen, no? I després la part més important, que és ajudar-los realment a la seva inserció amb aquests TABAS, no? Aquests treballs del valor afegit. Crec que no em deixo res, però bueno, intentant ser breu, fer moltes coses, bueno, per això que em preguntis.
Raó que ajudeu a moltíssima gent, i ja està. Esclar, Laia, quan tu comentaves ara allò de les persones migrants, jo pensava, i quantes vegades anem al carrer, és a dir, que difícil trencar la barrera de la mirada social, és a dir, quantes vegades anem pel carrer i veiem una persona migrant, jo què sé, invento, recollir ferralla, que no és tan estrany pels carrers de Barcelona, i no pensar, ostres, però és que igual aquesta persona és cirurgià, uh-huh. O és que igual és enginyer químic, i n'hi ha.
I tant, i tant. Així és, Joan, i a més, i el més, per mi el més cruel, no?, és que aquesta mirada, no?, aquesta mirada una mica hostil, no?, aquesta la reben ells, no?, i són persones, no?, són persones que han tingut la mala sort de néixer en un país, doncs, sense oportunitats, no?, i al final nosaltres, tant tu com jo, no?, hem tingut la sort, sense haver-nos-ho guanyat, no hem fet res per haver nascut aquí, no?, i haver nascut en un país que ens brinda educació, ens brinda sanitat, no?, i aquestes persones pobres, doncs, fugen dels seus països, doncs, això, fugint d'aquesta manca d'oportunitat, no? Llavors, i de fet, per això nosaltres, en els programes de persones migrades, treballem molt el tema del voluntariat, no? Uh-huh. Perquè cal una sensibilització, i cal sobretot que crec que la ciutadania, que a vegades mira amb aquesta hostilitat, moltes vegades mira amb aquesta hostilitat perquè també els mitjans de comunicació moltes vegades, no?, treuen aquestes parts més, diguem, és a dir, no... Al final, segur que aquesta persona que potser mira amb aquesta hostilitat en aquesta persona immigrant, si el conegués i sabies el que hi ha al darrere, i sabies, doncs, que aquesta persona té una família, que sabies que aquesta persona, doncs, té uns estudis, sabies que aquesta persona, doncs, li encanta, doncs, li apassiona la música com a tu, no? I li... És a dir, al final és moltes vegades un tema d'ignorància, no? I per això el que deia del voluntariat. Tenim aquests programes que permeten que s'estableixi aquesta connexió, no?, del ciutadà... No? De peu, del voluntari, no?, que pugui connectar amb la realitat d'aquesta persona. I això genera empatia, no? I aquesta empatia també fa que després tu, doncs, vulguis... doncs això va molt més enllà. Hi ha moltes persones que venen a nosaltres, comencen voluntariat amb nosaltres, amb l'àmbit de la migració, i potser tampoc desconeixen una mica, no?, aquest àmbit, no? I és molt maco, com tot el procés. I després acaben, doncs, tenint una persona, diguem, acollida a casa, uh-huh. No?, dins del programa de famílies famílies d'acollida, no?, no sé, és molt maco, no?, aquesta transformació que també experimenten els voluntaris quan tenen aquest contacte, no?, i s'enriqueixen amb aquesta realitat de les persones que venen a casa nostra.
Deixa'm quedar-me en aquest tema, en el món de la migració, perquè m'estàs fent pensar moltíssim, i ara estava pensant, clar, si parlem d'actualitat, hem de parlar també de persones migrades d'una guerra, com està passant a Ucraïna, amb la invasió a Rússia, etcètera, etcètera. I abans de preguntar-te com hi ajudeu, no sé si tot plegat també us ha ensenyat d'alguna manera que també vivim en una societat racista. És a dir, acollim molt bé gent que ens ve d'Ucraïna, estem parlant de... I seré clar i sense tabús, estem parlant de nens rossets, blancs, etc etc. Però quan parlem de persones racialitzades, és a dir, àrabs, negres, etc etc. Ui, llavors ho mirem diferent. Uh-huh. Això està passant?
És totalment, però a més, i torno una mica, no vull... tornaré a parlar dels mitjans de comunicació i et dono les gràcies, no aquest, perquè a més vull dir que aquí al final esteu, doncs, esteu donant cobertura, no, això, no? Però sí que és veritat que tu llegeixes, obries en l'època més, diguem, més dura de la guerra, no?, d'Ucrània, que encara està sento, però vull dir que en aquells moments en què tu no obries un diari sense veure notícies, no?, del que... I precisament jo recordo algunes imatges, no?, de persones rosses, de famílies, de tal, i a més eren molts primers planos, no? Tu fixa't, en canvi, que quan parlem, doncs, de l'última... Salta de la Valla de Melilla, no? I resulta que allò és una allau de gent, no? És a dir, que allò, comunicativament parlant, no? Eren moltes persones, no identifiques a cap, no? És una allau de persones que hi ha pel lector, no? Allò suposa una mica una amenaça, no? És a dir, que això són aquests missatges subliminals, no? I és una pena, no? Perquè al final és veritat que, pues això, o sigui, que al final tots som iguals, no? I precisament també amb la guerra d'Ucrània nosaltres, ostres, ara és veritat que hi va haver doncs tot aquest allau de persones, no?, que volien acollir, no?, a casa seva i de més, no? I en canvi nosaltres doncs teníem aquest programa tan maco, no?, de les famílies d'acollida, no?, i que ens costa trobar famílies que vulguin acollir a una persona doncs mirant subsahariana o del Magreb, no? I és veritat que el contrast és molt colpidor, però torno una mica al que comentava abans, és un tema també d'atensar aquesta realitat molt més, a segurament si els mitjans de comunicació doncs poguessin diguem atensar, no?, la realitat d'aquestes persones, no?, amb entrevistes més personals, amb no aquest que deia, no?, aquest allau de gent, no?, i aquesta imatge que més aviat et fa por, no? Vull dir que jo crec que aquí hi ha per conscienciar una mica a la ciutadania, no?, de que al final doncs tots som iguals, no?
Abans la Nina ens comentava que la vostra fundació, la Fundació Barcelona Activa, va ser creada el 2011 com a resposta a aquella gran crisi que hi va haver, no?, aquell boom immobiliari, aquell boom també a la banca que ens va arribar de cop, que ningú s'ho esperava. Esclar, què penseu quan el 2011 obriu aquella fundació precisament per això i ara se'n tornem-hi? Nova crisi econòmica. No, jo penso a vegades, hi ha joves que han nascut en crisi i no han viscut una no crisi.
Sí, això és veritat. És veritat, però això és tan important, al final, nosaltres, mira, com a comunitat, no?, te n'adones que és molt important el tenir uns valors, no?, el poder, tenir alguna cosa que d'alguna manera et sustenti, et doni certesa, no?, perquè el món és tan incert, no?, el món és tan volàtil, no?, el món és... que aleshores el poder tenir aquests, no?, aquests pilars, no?, que d'alguna manera doncs t'ajudin a tirar endavant, no?, això és molt, molt important, jo crec, no?
Si una cosa ens va demostrar la Covid també és precisament aquest teixit que ara dèiem que feu i feu molt bé des de la Fundació Barcelona Activa. En època de crisi és quan més, quan més la gent ajuda a restablir aquest teixit entre persones?
Sí, al final una mica quan tu veus la vulnerabilitat, la tens molt a prop, això també d'alguna manera et fa ser molt més empàtic, no?, i et motiva molt més a ajudar, no?, i quan tu doncs, bueno, és veritat, i tots ens vam sentir molt vulnerables, no?, amb la crisi, no?, i això d'alguna manera ens fa molt més sensibles i ens fa més solidaris, no?, també, o sigui, al final, perquè en el fons també ens veiem això potencialment vulnerables, no?, nosaltres, llavors això també ens motiva més a ajudar, no? De fet, nosaltres treballem molt amb aquesta, des de la Fundació Barcelona Actua, treballem molt amb el que és el potenciar aquesta horitzontalitat, no?, en el sentit de que nosaltres no és aquell voluntari que va i jo vaig a salvar a l'altre, no?, sinó que al final doncs, bueno, jo dono però també rebo, no?, i és aquesta no pensar, no?, que bueno, pues això, el que deia, no?, del sentiment aquest també de ser això, potencialment vulnerable, no?, crec que això ens ajuda a ser molt més solidaris, no?, també.
Ara ho dèiem, Barcelona Actua, que té com a àmbit d'influència la ciutat de Barcelona, la ciutat comtal. Teniu pensat ampliar o no?
Doncs la veritat és que sí que hem, a l'inici de Barcelona Actua, sí que vam estar en processos, no?, per obrir altres llocs. El que passa és que després sempre els que estaven interessats en fer-ho, moltes vegades, bueno, pensaven que això era una cosa que es feia, diguem, que era ràpida, no?, i que no calia... Clar, que era el poder crear aquesta comunitat, doncs es podia fer una mica de forma voluntària i no calia una persona que estigués full time i tal, no? I te n'adones que al final, per crear això que em preguntaves tu abans, no?, com es crea aquesta xarxa, com es crea aquesta comunitat, no?, amb molta feina, i per tant, doncs, bueno, vaig començar jo, però ara ja són 21 persones treballant, no?, és a dir, que al final, doncs, llavors, jo, és veritat que ara, doncs, bueno, el que me n'adono és amb el que vibro i el que més m'agrada és sentir també el peu del carrer, no?, amb la qual jo visc a Barcelona, doncs la veritat és que ara estem molt centrats en Barcelona. Malauradament hi ha molta vulnerabilitat a Barcelona, és a dir, hi ha molt molta feina per fer i per tant, doncs aquí, bueno, seguirem creixent, però de moment, almenys, amb la perspectiva de la ciutat de Barcelona.
Ens deies, Laia, vaig començar jo, i ara quan sou?
Ara som 21 persones treballant. Sí.
I ho dius amb un somriure.
Sí, la veritat és que sí, perquè a més estic molt orgullosa de l'equip que tenim a Barcelona Actua. Vull dir, és un equip molt dinàmic, és un equip molt creatiu, és un equip molt innovador, no? I a més nosaltres com a fundació tenim, no?, aquests valors, no? I això ens fa molt àgils, perquè malauradament, ja ho veiem, no?, aquesta incertesa i aquest... De fet, nosaltres tenim un dels principals programes que tenim a dia d'avui, que és la Backstation, la vam crear en plena pandèmia. No? I això va ser una necessitat en un moment donat, pum, de que hi havia molta gent al carrer, la gent, tots estàvem a casa, però resulta que hi havia gent, doncs, això, persones immigrants que estaven dormint al carrer, no? I vam crear, doncs, un programa del no-res, que és la Backstations, no? La Backstation, i que per aquest programa, doncs, hi han passat més de 100 joves, no? I això només es pot crear si realment al darrere hi ha un equip dinàmic, no?, innovador i amb ganes de generar aquest impacte transformador a casa nostra, no?
N'estic segur, Laia, que entre els oients que ens estan escoltant, ja ho saps que aquesta és una ràdio eminentment social, i per tant, entre els oients que ens estan escoltant, algú deu estar pensant... I com hi ajudo jo a la Fundació Barcelona Actua? Com podem ajudar-hi?
Doncs hi ha, bueno, per començar, si un es registra a Barcelona Actua, que és www.barcelonaactua.org, allà de seguida trobarà els diferents programes dels que he parlat, molt més, millor explicats que el que he fet jo, i hi ha amb les diferents activitats, no?, que tenim obertes per poder-t'hi implicar. No? Això és una via. A més, també hi ha contínuament formacions, és a dir, que això és molt important també, tota la formació que fem del voluntariat. Alhora també tenim una part que aquesta... Mira, gràcies per preguntar-m'ho, perquè l'anomeno poc i és molt necessària. Tenim un apartat de socis, per si socis, no?, i per poder, doncs, pagar una quota regular, no?, i per ajudar a fer sostenible la fundació, no? Aquesta també és una via molt important, no? De fet, diguem-ne que aquestes, o sigui, són les dues principals vies. Eh? La primera és això, és poder-te registrar i poder començar a actuar d'alguna manera. No? O sigui, jo crec que el que diria, sobretot, és, en primer lloc, entrar, conèixer-nos més en profunditat i allà dintre deixar-se portar per aquella cosa que més li engresqui, no? Aquell programa amb el que més connecti, no? Perquè només connectant, no?, realment, doncs, voldrà seguir participant-hi. No? Això és important, serà sostenible la teva col·laboració. No?
Veïns i veïnes de Barcelona, si sortiu al carrer i us pregunteu què puc fer jo per la persona sense llar que viu a baix de casa, què puc fer jo per aquells joves que s'estan tot el dia al banc i no saben ben bé on anar ni què fer amb les seves vides, si us pregunteu què fer amb la gent que no té per què dur-se la boca, si us pregunteu per tota aquella gent que ho està passant molt malament per una crisi que ha vingut i una altra que vindrà, barcelonaactua.org, www.barcelonaactua.org. Laia Serrano, fundadora i directora general de Barcelona Actua, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Joan.
I m'omple el cor d'esperança tenir una mica com tu. Únic com les albades, no et canvio per ningú. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. Tot sumem. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. Tot sumem. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. I aprenem a ser més lliures, tot sumem.